Duros a quatre pessetes.
I deixeu-me que us presenti ara mateix el Ferran Brunet. Ell és professor d'institucions europees a la Universitat Autònoma de Barcelona i també membre de Societat Civil Catalana. Aquesta setmana que s'ha celebrat una sessió de la seva àrea d'economia i empresa sobre el cost de les autonomies. Un tema de gran actualitat, més ara que acabem de celebrar eleccions autonòmiques a 12 comunitats espanyoles, i és un estudi que presenta una despesa supèrflua de 88.000 milions d'euros. Anem a comentar-la amb ell, anem a parlar d'aquest estat de les autonomies i de com està el panorama actualment a casa nostra. Ferran Brunet, bon dia, benvingut al Duros a quatre pessetes.
Hola, bon dia.
Escolta, 88.000 milions de despesa supèrflua, això són molts diners, no?, que podríem utilitzar d'una altra manera?
Sí, això ve a ser el 22% del total de la despesa. Uh-huh. És un màxim, però oita, ja que n'assolíssim 1.000 milions ja serien molts calés.
I tant.
I fins a 88.000 ja m'ho recorregut. Això és el fruit d'una anàlisi de l'economista José Ramón Riera, que s'acaba de publicar, es diu El precio de las autonomías,
sí.
2.80.000 milions de despilfarro, i està molt bé el mètode que ha fet servir, perquè ha mirat els pressupostos de despeses de les 17 comunitats autònomes amb tota mena de detall i aleshores compara per cadascuna de les funcions, per exemple, educació, sanitat, inversió, funcionaris, etc. Per cadascuna d'aquestes partides de despesa compara la més eficient, la d'autonomia, que surt més barat això,
sí,
diguem-ne, amb les de més. Per tant, si cadascuna de les 16 comunitats menys eficients es comportessin com la més eficient en totes les funcions, s'arribaria a tenir un estalvi de 88.000. Per tant, és quelcom important en quantitat, però bastant assolible, perquè és una qüestió d'eficiència.
Clar.
Pràcticament,
si a un lloc es pot fer, per què a l'altre no?
Això mateix. Aquesta és la qüestió, no?
Les autonomies...
Aquesta és la novetat d'aquest estudi. De fet, n'hi ha bastants altres, també. Per exemple, FEDEA, que és un think tank importantíssim de Madrid, i també altres estudis en altres indrets d'Espanya, doncs venen posant de relleu que aquesta descentralització, la més important que hi ha a Europa, més important, més descentralitzada està a Espanya que no la República Federal demana, doncs, de tota manera, té alguns aspectes que són corregibles, que són millorables.
El resum seria que el nostre estat de les autonomies ens surt bastant car, no?
Surt bastant car perquè, com hem dit, no tothom ho fa d'una manera gaire eficient i, a més, no hi ha controls ni incitació a fer-ho bé. Ho hem vist en el cas flagrant de Catalunya, no? Aquí, en el cas de Catalunya, jo mateix, en el llibre Economia del separatismo català, que teniu a Planeta, vaig calcular que el cost del procés podia arribar a 7.000 milions d'euros a l'any.
Uau.
Que més o menys és el 15% del pressupost de la Generalitat, que són 46.000 milions.
7.000 a l'any, això multiplicat per tots els anys del procés?
Exactament. Clar, perquè aquests 88.000 que diu en José Ramón Riera és a l'any.
A l'any, el que ens podríem estalviar.
En 10 anys pagues tot el deute públic que tens.
Sí, sí. Sí, i ja no és només una qüestió de despesa i de diners, sinó que també per un empresari, nosaltres que som un programa d'economia, doncs també a vegades és difícil haver d'anar a diferents finestretes per diferents nivells de gestions, homologacions de permisos, és a dir, molts empresaris estan condemnats a tractar amb 17 ens diferenciats.
Ah, exactament. I aquest aspecte de la fragmentació del mercat interior espanyol és un dels que més insisteix la Comissió Europea en els seus informes sobre Espanya des de fa molts anys, des de fa 10 anys. I és així. Aleshores, clar, aquesta proliferació d'administracions el que fa és sobrereglamentar el país. Pensa que aquests 88.000 milions d'euros que on podria estalviar, a la fi es detreuen de la societat civil. Es detreuen de les empreses i es detreuen dels salaris. Per això l'ocupació que ha crescut a Espanya no és l'ocupació civil, és l'ocupació de funcionaris. Que, per altra banda, n'hi ha molts d'ells que estan en posicions d'interinatge. I que, a més a més, la feina d'incrementar l'ocupació del sector públic s'ha fet malament. Hi ha molta gent que no oposita i que no oposita perquè perdria les oposicions, diguem-ne.
Clar.
Aleshores, clar, aquí hi ha tota una sèrie d'aspectes que, atès que estem portats per una dinàmica una mica surrealista, especialment, per exemple, en el cas de Catalunya, però vaja, la tendència que en general hi ha a Espanya en relació al cas de Catalunya porta aquests aspectes aparentment menors d'eficàcia no es mirin. Clar, aquí cal tenir present que a les administracions públiques hi ha un secretari i un interventor, que a la fi són els responsables de la despesa i dels ingressos, però en aquest cas de la despesa, és a dir, que els polítics ja poden disposar el que vulguin, podrien disposar el que vulguin, però qui firma, qui signa, és l'interventor. De manera que hi ha bastants elements de l'administració pública que no funcionen d'una manera escaient.
Vostè, que és expert en temes europeus, què significa que un país tingui la presidència rotatòria de la Unió Europea, com ara tindrà Espanya,
sí.
I si Espanya pensa que està aprofitant bé aquest tema dels fons europeus?
Bé, el primer aspecte de la presidència és molt maco, perquè és un element que mostra com és la Unió Europea, no? És una associació d'estats i es reparteixen la presidència del Consell Europeu i de tots els comitès durant 6 mesos a un país. Per tant, qualsevol espanyol que estigués a Brussel·les en una reunió d'un comitè seria el president d'aquell comitè en aquell moment. Vull dir que és una cosa que no afecta només al president del govern, sinó a tots els ministres i a tots els espanyols que estiguin en una reunió de la Unió Europea.
I sembla que ha de ser positiu per aquell país, no? Que potser en aquests 6 mesos tens un poder d'influència més gran, o no és així?
Sí, tens un gran poder de lideratge, a més a més. I per això hom prepara amb bastants anys d'antelació les seves presidències. I tenen programes de govern de la Unió Europea, de propostes, de tirar endavant coses que a vegades estan encallades o noves coses. Un programa molt important. Jo no conec aquest programa per Espanya, encara. Aleshores, clar, aquí hem tingut, podríem dir, mala sort, no? Perquè la presidència espanyola neix tocada per unes eleccions al principi de la presidència, que és l'1 de juliol, el 23 tenim. Per tant, esclar, això és de molt mal fer, perquè els 3 primers mesos de la presidència espanyola estan perduts. I, a més, no se sap qui serà el president a partir dels 3 mesos següents, podríem dir, no? Quin color polític. A veure, el que he dit que tots els espanyols presideixen, totes les persones o funcionaris espanyols seguiran presidint, amb independència de quin partit guanyi. Però el lideratge general de la Unió Europea, és clar, el president del govern espanyol l'exercirà de mala manera mentre estigui en funcions, com ara està el president d'Espanya, no?
Clar.
I el nou president, quan arribi, home, segur que se n'anirà a fer la foto el dia següent.
I tant.
El president que sigui, no? Però, és clar, la seva vocació europeista, tu comprendràs que serà poca.
Limitada. Eh?
Per tant, clar, no hi ha un mecanisme per sostreure la presidència espanyola o passar-la al país següent. No hi ha el mecanisme. A més, Espanya ho ha de fer, sí o sí, no? Aleshores, què hem de dir? Home, doncs hem de dir que ens refiem de la qualitat de la diplomàcia de l'administració espanyola, que això és molt important. És a dir, sabem que és tradicional a les democràcies que quelcom és el govern, que tingui l'orientació política que tingui, però l'altre és l'administració. L'administració és neutral. Per tant, suposem que hi ha una administració espanyola que sabrà fer les seves funcions malgrat els dubtes polítics, la incertesa política d'Espanya.
Doncs
val la pena d'afegir, pel cas català, que justament aquest aspecte de la neutralitat de l'administració és el que no es dona a Catalunya. A Catalunya tenim una administració que només treballa per objectius propis de l'administració, que ja sigui mantenir-se en el poder, és a dir, sabem que l'interès del procés no està en independència, sinó en el mateix procés, sí, amb els sous que cobren 4.000 persones més, cobren més que el president del govern d'Espanya, i per tant aquesta administració catalana, la Generalitat, no és una administració neutral. Ho hem vist tot en tota l'època del procés, i encara ho seguim veient en les escorrialles d'aquest procés, no? Clar, aquest és un problema greu, perquè en un món global la competitivitat d'una regió, i Catalunya ha perdut moltes posicions en competitivitat, la competitivitat d'una regió i d'un país depèn de la qualitat de les seves institucions. I, esclar, aquí el que ens ha esdevingut a Catalunya és que la nostra estabilitat institucional doncs s'ha desfet. I, per tant, esclar, nosaltres hem perdut pistonada, hem entrat en això que en diem un declivi o una decadència. I revertir un declivi econòmic és quelcom molt difícil.
I tant.
Perquè les qüestions econòmiques són a mig i llarg termini. Per tant, podríem dir que com més aviat ens posem a la feina, millor.
Doncs, sens dubte, hi ha moltes coses a millorar. 17 comunitats autònomes que, a més d'enfonsar-nos en un mar de burocràcia, ens surten bastant cares. Hem volgut parlar d'aquest tema amb el Ferran Brunet, professor d'Institucions Europees a la Universitat Autònoma de Barcelona i membre de Societat Civil Catalana. Ferran, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho. Fins aviat.
A vosaltres, abraçada.